Punt de trobada. Un programa que sintonitza amb els que no tenen veu i amb els que treballen per un món millor. Punt de trobada, amb Lucía Caram.
Benvinguts al punt de trobada. A tots ens ha sorprès per inesperada la renúncia de Benet XVI al seu pontificat davant l'Església Catòlica, fet que qualifico de coherent i d'una gran lucidesa i, sense dubte, d'un grau important d'humilitat. És just que si un bisbe ha de renunciar als 75 anys, qui és el bisbe de Roma a l'Església Universal, ho faci sabent reconèixer que les seves forces no donen per tant, més que el va començar el seu pontificat quan ja era l'edat de la jubilació. En un temps en el que veiem com a tots els àmbits els líders s'agafen al poder de forma exagerada, és d'agrair un gest en el que es posa de manifest la llibertat per deslligar-se del poder i potser per servir des d'un altre lloc. El gran teòleg, el catedràtic, diuen que un dels millors pensadors de l'Església dels últims temps, amb lucidesa, reconeix que els temps nous reclamen noves forces, joventut i agilitat per respondre als reptes del món i de la societat. I reconeix, evidentment, que ell ja no respon a aquest perfil. Per tant, avui agraïm el seu gest i confiem en que aquest doni pas a una renovació de l'Església que ja falta li fa, a una posada al dia, a una major capacitat per sintonitzar amb els nous temps i per donar respostes adients. Els teus nous reclamen un missatge renovat, entendible per tots, i cal segurament deixar de banda el discurs teològic tan dogmàtic i començar a parlar el llenguatge de la gent, tot anunciant el missatge de l'Evangeli amb senzillesa i des de la proximitat. Avui al punt de trobada tenim un convidat molt conegut pel seu compromís amb els més pobres, per la seva tasca al Raval de Barcelona, pel seu compromís amb la teologia de l'alliberament i per saber donar respostes des de l'Evangeli a la societat i al món d'avui. Es diu Enric Canet, és biòleg, educador i escolapi. És l'ànima del casal dels infants del Raval de Barcelona, on va començar a treballar com a professor. Durant tots aquests anys ha viscut la transformació del barri de primera mà als costats dels més joves i les seves famílies. Els temps han canviat i també les necessitats, però el casal continua sent una eina fonamental per al Raval. Benvingut, Enric.
Hola, gràcies. Moltes gràcies per totes aquestes lluances, Lucía.
Gràcies per ser-hi avui, gràcies per voler compartir amb nosaltres aquesta realitat que estem vivint enmig de la feina al cor del Raval. Com ha impactat en tu la notícia aquesta de la renúncia de Benet XVI?
Mira, d'entrada, sorpresa, com tothom, i el fet de dir, home, alguna cosa canvia, deixem de mitificar totes aquestes figures, deixem de parlar del Sant Pare i diem que és una persona que en un moment determinat pren una opció, evidentment per una falta de vigor espiritual més que físic, encara que la salut està malalt, no està gaire bé, però fa una persona de quasi 86 anys ha de deixar el càrrec, això segur.
Com definiries tu el pontificat d'aquests últims 8 anys de Benet XVI?
Mira, jo penso que, sense molta pena ni glòria, és molt difícil després del, per mi, més pèssim pontificat que dels últims, vaja, l'últim segle, que és el de Joan Pau II, perquè va ser una persona que això, a diferència de Ratzinger, es va mitificar ell mateix, no? I fins i tot en el moment de la mort ell es creia l'enviat de Déu i la persona salvadora del món, i durant tants anys va governar l'Església, la va mediocritzar, perquè va deixar uns bisbes, en general, de no gaire talla intel·lectual ni humana, va deixar una església molt empobrida. El que ha pogut fer el Ratzinger primer és intentar arreglar el problema de la pederàstia, de la qual se n'han sortit una mica solament, i després els enrenous de la Cúria Vaticana, que són també els que l'han enfonsat.
Quins són els reptes que creus que haurà d'assumir el seu successor?
Hi ha uns reptes, jo penso que hi ha uns reptes interns i uns reptes externs, Però jo penso que els més importants són els externs, perquè jo penso com tu, segur, Lucía, que l'Església que no serveix, no serveix per res, com deia el bisbe Gaiot. O sigui que si no estem al servei de la bona notícia, de l'esperança, no, no servim com per res. Llavors, el que primer haurà de fer és què vol dir no evangelitzar, jo, com diuen les paraules evangelitzar, sinó quines paraules i quines fets d'esperança pensa donar a l'Església en un futur. I segona, i això serà el difícil, és com entoma tot l'enrenou del Vaticà, que jo crec que ja no hi ha més opció que s'enfonsi per si mateix.
Evidentment, més clar, impossible. Escolta'm, tenim tot un col·legi cardenalici, la majoria dels quals han estat escollits per Joan Pau II. Hi ha gent molt gran. L'esperit podrà fer alguna cosa?
Jo no ho crec, però bueno, ja, sempre ens queda l'esperança que passés com a Joan XXIII, no? Que hi ha algun moment que algú s'il·lumina. Jo crec que, a veure, aquí hi ha un problema. L'Església té dos problemes, i em sembla que amb això també hi estaríem d'acord tu i jo. El primer problema és la sexualitat i el paper de la dona, que van íntimament lligats, perquè tal com plantegen la sexualitat vol dir que la dona és un ser inferior davant dels homes, i la segona és tot el plantejament de la democràcia. I fins que no s'han reclinat els problemes, poc podran fer aquests cardenals, que el primer que haurien de treballar és aquests dos aspectes.
De fet, tu creus que el tema de lo del cas de Paoletto i tot el tema dels papers ha pogut també influir en l'estat d'ànim espiritual d'aquest papa que es troba sol sense tenir ningú amb qui confiar i que ja diu no puc més?
Jo crec que fins i tot el tema del seu majordom, vés a saber si ell tenia alguna cosa a veure i va ser ell també que va deixar anar coses. Jo crec que el problema és intern, aquí hi ha un enrenou en el qual dintre del poder, diríem, fàctic, que ja tenien els jesuïtes i els salesians ja de fa temps, s'han anat acumulant el poder de l'Opus, el poder dels legionaris, el poder de Comunió de Liberazione, i allò és un enrenou de poders que lluiten uns contra els altres.
Durant tot aquest temps hem vist com hi ha hagut com un abús d'autoritat per determinats bisbes i també una certa obsessió per tot el tema del dret canònic. Creus que això canviarà? Podem esperar i podem somiar que hi hagi un papa una mica més profètic?
Clar, Ratzinger va ser un dels grans elements del dret canònic i de fer patir a molta gent. Recordem que a Catalunya hi ha molta gent que ha patit les purgues o els intents de purga, des de la Teresa Forcades, el Manel Pousa, hi ha gent que ha anat patint aquestes pressions, no? I jo crec que solament si torna a haver-hi un papa que no vulgui condemnar tipus Joan XXIII o Pau VI, però clar, han de posar abans que tot la misericòrdia i després la condemna.
Si tu tinguessis una certa influència dintre d'aquest àmbit, què canvis essencials introduiries en la Cúria Vaticana, malgrat que la faries desaparèixer? Una mica de temps.
Bueno, jo penso que primer haurien de desaparèixer del Vaticà, la Cúria, i ocupar, com em sembla que el papa Albino Luciani volia, que anessin a uns apartaments o uns pisos a Roma, reduir-la de mida, perquè hi ha coses que són inaudites, no són necessàries, i començar a pensar en democratitzar la manera d'actuar. Jo crec que el problema d'allà és que hi ha una colla de gent que porten anys i anys i que no són inamovibles. I els que van entren en una mateixa dinàmica. Vull dir, aquests càrrecs haurien de ser també temporals, ocupats, i després professionalitzar-los més. Jo no crec que siguin excessivament professionals.
El papa ha esdevingut amb els anys un cap d'estat. Hi haurà un papa, potser el que es vingui, que sigui capaç de canviar aquesta figura? Perquè això d'evangèlic sembla que no té res.
Aquest ha estat un dels grans mals de l'Església, un d'ells, però i el vivim aquí a l'estat espanyol, perquè des del moment que es va proclamar la Constitució el 78, els primers acords que es fan són amb el Vaticà. i el problema que tenim de les classes de religió, de temes de poders fàctics a l'Església, és que no és una assignatura entre una confessió religiosa i un estat, sinó entre dos estats, i és diplomàtic i no es pot eliminar. I aquest és un dels grans poders, problemes. I el Papa sap que juga aquest doble joc, no?, de ser un cap espiritual, però a la vegada de ser un estat. És complicat, i més perquè els altres estats no fan el que haurien de fer, no juguen el mateix amb l'estat del Vaticà, que no deixa de ser un estat que discrimina la dona, antidemocràtic i sense llibertat de culte, i aquests tres elements que serien fonamentals perquè un estat no pogués ser acceptat per als altres estats, en el cas del Vaticà és acceptat.
Enric, si jo o tu haguéssim dit el Papa és gran i és hora de que renuncie, o si haguéssim dit si els bisbes renuncien als 75 anys, és incoherent que tinguem un papa de 86 i que hagi començat el pontificat precisament més enllà de l'edat de la jubilació dels bisbes, segurament la caverna eclesiàstica ens hauria menjat. Sí. I són els mateixos que avui estan aplaudint la renúncia del papa, els mateixos que deien que Joan Pau II servia a l'Església i que Jesús no s'hauria baixat de la creu, que segon des del sofriment i des de l'envelliment podien... És aquesta gent que vol mantenir les coses com estaven o des d'una visió més dogmàtica, més tancada. Podran acabar amb aquests lobbies de poder i amb aquesta gent que es dedica a condemnar als que diem les coses, a lo millor que són una mica més coherent o més evident?
No, jo crec que això és inevitable, tot aquest fariseïsme, que clar, pobres fariseus que surten tan malparats, però aquesta hipocresia, fariseïsme, hi existeix sempre i existirà sempre. I més en el nostre país, que aquesta caverna mediàtica ja ho saps tu prou bé, perquè també surts malparada de tant en tant com jo, però tu encara més, perquè tens una gran fortalesa i això que ho digui una dona no els hi agrada gens.
Ja, potser el que més els molesta.
Sí.
I a més que sigui una dona que porta hàbit.
Exacte. Això els molesta. Jo penso que... Mira, jo cada vegada penso que aquest, i al nostre país, i a Catalunya més, en aquests moments les grans referències socials sou les dones. I penso en la que per mi és una persona referent, que és l'Ada Colau, i tota aquesta gent que se l'està jugant, i en aquests moments quasi bé tot sou les dones. I això no ho acceptaran mai, perquè és l'Església o totes les religions són totalment masclistes.
Hem perdut pes en la situació social que estem vivint. Jo recordo que en temps del cardenal Tarancón, per lo que he anat llegint, quan l'Església parlava en temps de la transició, almenys la gent s'ho escoltava, perquè bueno, alguna cosa podien il·luminar i podien dir que interessés a tothom. Ara és com que s'ha tornat totalment irrelevant i amb la situació de crisi tan greu que estem vivint, no sembla que hi ha com un gran buit i que aquesta preocupació de Jesús pels més pobres s'ha borrat dels àmbits més eclesials, encara que hi hagi Càritas, Mans Unides, i que ens serveixi per dir que això és la carta de presentació de l'Església?
Sí, home, és perdut, ja no tenim... Perquè no es fa un discurs, no es fa una bona notícia. La gent en aquests moments, amb l'atur que té i amb la situació de desnonaments, i quina és la bona notícia, quina és l'evangelització que hem de fer, quina bona notícia donem, i com que no es donen bones notícies, la gent s'hi aparta. Això no vol dir que s'hi aparti de l'Església, perquè la gent, per exemple, jo penso que quan parles tu, o parla una Teresa Forcades, o parla el Manel Pousa, o, evidentment, el Casal d'Àliga, la gent escolta. I no és que tingui, no és que sigui anticlerical, és contra un tipus de clericalisme que no els agrada i que els allunya aquest clericalisme, els allunya de la bona notícia.
Potser aquesta situació ens faci tornar a lo més autèntic de l'Evangeli?
Home, jo crec que aquestes situacions sempre van bé, i com que jo l'esperança que tinc i confio és que el Vaticà es desmoronarà per si mateix. També no ho veurem, no? Però el ritme que va es desmoronarà per si mateix. I jo crec que això és més evangèlic, vull dir, el menys evangèlic que té l'Església és el Vaticà.
Suposo que no el demanaria res als cardenals que aniran al conclave, però si els poguessis demanar alguna cosa el dia que es tanquessin allà, què els diries, a més de que no, com diuen a la meva terra, que deixen que l'Espíritu Santo empolle los huevos i no que no se los pongan?
Jo crec que els demanaria que no mirin el melic de l'Església, sinó que vegin el servei que han de fer al món. Vull dir que a vegades busquen una persona que vagi al davant que millori la situació a l'Església, i pensar que l'Església no té sentit en si mateixa, té sentit en funció del món, i per tant primer hem de pensar en el moment en el qual estem, quina persona ens pot ajudar a fer una bona notícia com cal, amb esperança en el nostre món.
Podries definir-me en una frase el pontificat de Benet XVI?
Teòricament intel·lectual, però mediocre a la pràctica.
I quin podria ser el titular quan hi hagi fumata blanca? Podem esperar un Joan XXIII o un esperit del cardenal Martínez que definitivament obri finestres en aquesta església? Quin titular t'agradaria poder donar amb la fumata blanca?
M'agradaria dir que torna un bisbe del poble.
Tens molta esperança malgrat la institució. La institució què significa per tu?
No, jo la institució del Vaticà no en tinc cap d'esperança, no me la crec gens. Jo crec que el Vaticà va contra la meva religió i contra la teva. Jo tinc esperança amb l'església de peu de la gent que creu que ha de transformar el món.
El bisbe Calzadàliga deia les meves causes valen més que la meva vida, i la meva vida són les meves causes. La teva causa dels nens, dels joves, del Raval, valen més que la teva vida? Com vius aquesta causa?
Oh, i tant. Jo penso que valen molt més que la meva vida, molt més que la meva ideologia, molt més que les creences i dogmes que tinc. Jo crec en la vida, i jo crec que seguir a Jesús és seguir la humanitat més plena i sense cap més d'enfocament religiós. Jo crec que Jesús es va carregar la religió i que va creure en la persona.
Lideres el Fòrum de la Teologia de l'Alliberament aquí a Catalunya. Gaudeix de bona salut la teologia de l'alliberament?
Sí, jo crec que gaudeix de molt bona salut, perquè hi ha molta gent que creu que la transcendència ens impulsa a alliberar les persones, la societat, el gènere, els mecanismes de producció. Evidentment, la transcendència és alliberar tot això.
Doncs, Enric, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser-hi.
Gràcies
per la teva manera de parlar tan clara, tan català. I gràcies per donar-nos, per transmetre una fe tan concreta i una esperança tan viva en el missatge real de l'Evangeli.
I, home, gràcies a tu, Lucía. Que tu també, tu sí que ets un referent.
Oh, gràcies.
Punt de trobada amb Lucía Caram.